Bon dia, Marc Andorell i Olot Televisió s'imposen a la primera edició de l'OP Fest.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Content, encara ho estic processant, vull dir que no he processat res, soc zero conscient, però molt content. No tenia res clar, perquè al final el directe canvia molt del que és els vídeos que hem pogut veure tots aquests dies, i als directes hi havia unes coses que jo pensava, s'ho emporten.
El candidat Garrotxí va ser el vencedor de la primera edició organitzada per la xarxa de televisions locals i televisió de Cardedeu en aquesta primera edició d'un concurs que va culminar la seva primera edició aquest dissabte a la nit. Cardedeu va acollir una gran festa de les televisions locals catalanes que, dirigits per Ràdio Televisió de Cardedeu, van oferir un espectacle musical de gairebé 4 hores. On es va celebrar precisament aquesta victòria de Marc Andorell va ser a la penya Almogàvers Garrotxins Olot i també al Centre Cívic de Ridaura. De seguida en coneixem tots els detalls i escoltem totes les veus protagonistes d'aquesta victòria del Riudarenc en aquesta primera edició de l'OP Fest. Abans, però, repassem com sempre la resta d'actualitat en titulars d'aquest dilluns 13 de gener de 2025.
El dia en 4 minuts.
Sant Jaume de Llierca centra les inversions aquest 2025 en substituir canonades velles i reformar el barri vell. L'Ajuntament invertirà prop de 100.000 euros en fer millores a la xarxa d'aigua i uns 500.000 per reformar el barri vell. 40.000 persones han passat per l'Espai Cràter durant el 2024. Els responsables de l'equipament asseguren que són unes bones xifres i que se situen a la primera divisió arreu de Catalunya. Des d'aquest mes de gener, la Unió Europea imposa als Estats una nova llei de reciclatge del tèxtil. A partir d'ara, la normativa estableix que la gestió d'aquests residus s'haurà de realitzar de manera superada a la resta de deixalles municipals. En esports, la Unió Esportiva Olot comença la segona volta amb el peu esquerre. Perd a casa contra el València Mestalla per culpa d'un gol matiner de Warren Madrigal a la sortida d'un córner. Ara l'equip de Pedro Dolera continua a un punt de la permanència. En hoquei patins, l'hoquei Olot suma un punt a Palafrugell a l'estrena del 2025. El conjunt olotí va igualar un 2-0 gràcies a un doblet de Nil Mangas. L'equip de Ràfols i Piera no va fer un partit brillant, especialment a la primera meitat, condicionada pel gol matiner dels locals. I en tenis taula, tampoc victòria. El club tenis taula Olot va obrir l'any amb una derrota ajustadíssima al País Basc. L'Iru Lekea Enea va ser més consistent, sobretot en els partits llargs. L'Olot continua en la setena posició. I tancarem aquest informatiu de dilluns parlant de joguines, perquè Creu Roja Garrotxa ha repartit joguines a 133 infants de la comarca. Una de les tècniques de Creu Roja Garrotxa, Marta Puigvert, ha explicat que la campanya d'aquest any ha superat les expectatives.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Òmnium Cultural acusa la Policia Nacional de revelació de secrets per les infiltracions en diverses organitzacions. L'entitat es considera directament afectada i reclama que es desencalli la querella que va presentar el 2023. En aquesta mateixa línia, recursa el Tribunal Constitucional perquè s'investigui el cas d'un policia infiltrat que la justícia va desestimar. Consideren que l'absència d'investigació judicial de les infiltracions de policies a moviments polítics i socials suposa una greu vulneració dels drets de les víctimes. Menor vol aprovar el Pacte Català per l'erradicació de les violències masclistes pel 25N d'enguany. La consellera d'Igualtat i Feminisme visita el nou centre de Tarragona que té les dones víctimes les 24 hores. Mor una dona de 82 anys en un incendi en un pis a Nou Barris, a Barcelona. Els bombers han trobat el cos sense vida de la víctima durant les tasques d'extinció del foc. Precisament, els incendis segueixen sent protagonistes a Los Angeles, als Estats Units, on han augmentat ja 24 els morts ja en un territori en alerta per forts vents fins almenys dimecres. Donald Trump acusa els polítics locals de ser uns incompetents mentre continuen actius els principals focs. I 15 anys després del terratèmol d'Haití, una segona generació d'infants té el futur amenaçat. Save the Children alerta que els nens nascuts després del sisme del 2010 són presoners de la violència, la inestabilitat i la precarietat que dificulten el seu accés a l'educació.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el fred serà notícia, temperatures molt baixes i sembla que entre demà a l'interior, a cota baixa, i també dimecres a la matinada és quan tocarien fons, quan les temperatures serien les més baixes del que portem d'hivern. Estem parlant de temperatures de 4, 5, 6 sota 0 a la Garrotxa, Osona. En funció del vent, alguns sectors del Gironès també, 4, 5 sota 0. A l'Empordà, a la Costa Brava, encara avui amb tramuntana, difícilment baixaran de 3, 4, 5 positius, però al sud del Baix Empordà i a la Selva, si en calma el vent, s'aproparan els 0 graus i demà sota 0. Per tant, estem parlant de glaçades a prop del mar. Alta muntanya, temperatures de 8 a 12 sota 0 i puntualment els cims més alts fregant els 14-15 sota 0. Un ambient de ple hivern avui, tot i que demà ja comença a pujar la temperatura, més inversió tèrmica a muntanya, però ja diem que a cota baixa encara farà més fred les dues properes matinades. I de dia, malgrat el sol, avui pràcticament ni un núvol, el que preveiem és que la temperatura quedi curta, 8, 10, 11 a l'interior, a la Costa Brava 12, 13, puntualment 14, però difícilment passaríem d'aquests valors. Per tant, un ambient de ple hivern, com feia temps que no teníem, i això pot durar 3 o 4 dies. Dijous a la tarda i divendres estarem pendents d'una situació de llevant que afectarà amb pluja les Balears, el País Valencià, i veurem si frega la costa catalana. Per tant, aleshores potser hi haurà núvols, dijous, divendres, i potser, això no està clar, alguna pluja. En definitiva, setmana de ple hivern, aquesta setmana dels barbuts. Avui és Sant Hilari, el primer barbut de la temporada.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns, 13 de gener de 2025, a l'antena de Ràdio Olot, al 98.1 FM i a radioolot.cat, un dia on el principal protagonista és Marc Endurell, que juntament amb Olot Televisió es van imposar aquest dissabte a la nit a la primera edició del festival OPFest de la xarxa de televisions locals. El candidat riudarenc va ser el vencedor de la primera edició d'aquest concurs, que va culminar la seva primera edició aquest dissabte. Cardedeu va acollir una gran festa de les televisions locals catalanes, que dirigits per Ràdio Televisió de Cardedeu van oferir un espectacle musical de gairebé 4 hores. Ens en dona tots els detalls el nostre company Gerard Puigdemont, escoltant la veu del veritable protagonista, Marc Endurell.
Seria el millor que em podia passar aquest any, evidentment, però com també ja hem dit i estem dient tota l'estona, hem guanyat, està aquí, avui ha sigut un dia preciós, i però evidentment representar la comarca i poder guanyar seria un regalàs.
Un regal amb majúscules que Marc Endurell es va acabar enduent gairebé 4 hores més tard. La gala final de l'OPFES reunia les 14 cançons finalistes de la primera edició d'aquest concurs de la xarxa de televisions locals, Ràdio Televisió Cardedeu, i que han fet possible les diferents televisions locals de Catalunya. Endurell sortia el penúltim per interpretar el seu La deixo caure, que tant va enamorar durant la segona semifinal, que va guanyar amb claredat. La nit va anar avançant i va arribar el moment de les votacions, que buscaven els 5 artistes que se sotmetrien al vot popular. Anil Puigvert, cara visible de la televisió durant el concurs, anunciava els punts d'aquesta casa.
Els 10 punts de la televisió, aquests 10 punts volcànics, són per Soulmates de Gavà.
I s'arribava al final amb nervis i un Marc Endurell que no va tenir clar fins ben bé els últims vots si estaria o no entre els 5 millors. Els crits de tots els garrotxins presents al Teatre Auditori de Cardedeu, però, certificaven que sí, que Marc Endurell, la Garrotxa i la televisió estava entre les 5 millors.
Les nostres puntuacions són aquestes.
I
Després vindria el moment del vot popular. Soulmates i Gavà Televisió, Estatu Quòniam i Ràdio Televisió Cardedeu, Eitana i TV Costa Brava i Sergi Pinyol i Miquel Rulló de Canal Terres de l'Ebre eren els rivals, però l'audiència va decidir amb gairebé un 35% dels vots que el guanyador fos Marc Andorell.
La cançó
guanyadora
de la primera edició d'Ope Fest
és
Marc Andorell!
I ell mateix es mostrava en xoc damunt l'escenari recollint el premi.
No sé què dir ara mateix.
Tens veu per tornar-la a cantar?
Uau!
Una estona més tard, amb més calma, Marc Andorell anava païnt la victòria.
Content, encara ho estic processant, vull dir que no he processat res, soc zero conscient, però molt content. Ho sé perquè tinc un premi aquí que pesa 3 no sé quants quilos, però...
Ell mateix reconeixia, però, que no les tenia totes i que veia molt forts altres candidats.
No tenia res clar, perquè al final el directe canvia molt del que és els vídeos que hem pogut veure tots aquests dies, i als directes hi havia unes coses que jo pensava s'ho emporten, i després hi ha les votacions de les teles i realment també m'he quedat a les portes dels 5 finalistes. Vull dir que ha sigut com, bueno, una muntanya russa realment. Fins a l'últim moment tenia, molta gent em deia sí, dic, no sé, jo era el que menys clau tenia, de veritat.
Un Marc Andorell que agraïa des de Cardedeu tot el suport que havia rebut des de la Garrotxa.
Molt agraït a tota la comarca, agraïdíssim a tota la Garrotxa, al poble de Ridaura, a tots els que ho han vist des del centre cívic, a tothom que ho ha vist des dels Almogàvers d'Olot, i a tothom que ho ha vist des de casa seva i que ha votat, de veritat, mil gràcies.
Andorell s'emporta la victòria a l'Ope Fest i també la gravació d'una cançó i el videoclip a càrrec d'en The Rock i l'acompanyament i coaching musical de la companyia Crear Músic.
Doncs ara, evidentment, a gaudir d'aquest premi, a gaudir d'aquesta nova cançó que haurem de produir, un nou vídeo, i a seguir, tenim també cançons en camí i a seguir endavant.
Un gran èxit per Marc Andorell, que ha deixat el pavelló molt alt, però també un èxit per aquesta casa o la televisió i Corissa Media Group, que sigui com sigui, sempre podrà dir que ha estat la primera televisió local guanyadora d'un concurs que promet més nits d'emocions i música com la d'aquest dissabte.
S'acaba el meu camí, jo em quedo aquí, jo em quedo aquí.
Precisament on es va celebrar i d'allò més aquesta victòria de Marc Andorell a l'Ope Fest van ser tant a la penya Almogàvers Garrotxins Olot com també al centre cívic de Ridaura. Centenars de persones van donar suport al Riudarenc, que es va acabar proclamant guanyador de la primera edició de l'Ope Fest. Qui va parlar amb els protagonistes d'aquestes trobades va ser el nostre company Guillem Guardiola.
Hem fet unes pancartes, tenim unes samarretes molt xules que estan les pancartes penjades una mica per tot arreu i tothom qui ha volgut ha comprat samarretes. En Marc hauria de guanyar perquè té un tema espectacular, perquè és un artista de cap a peus i perquè aquí tothom està cantant la seva cançó sense parar.
Així de clar tenia Alba Cels, participant de la primera edició de l'Ope Fest i gran animadora de Marc Andorell, els principals motius perquè el Riudarenc s'havia d'endur el concurs. El suport que ha rebut el Garrotxí aquest dissabte ha sigut espectacular, no només dels espectadors que van seguir el programa a través de les televisions locals, sinó també amb desenes i desenes de persones que han viscut el concurs en directe i en comunitat. És el cas de la penya Almogàvers Garrotxins d'Olot, on s'hi va viure un ambient de gala per animar Marc Andorell i on s'hi van reunir diferents membres de la Quarta Paret. Això sí, on també van vibrar de valent entre nervis i alegria va ser el centre cívic de Ridaura. Allà van veure el concurs a través d'una pantalla gegant. Isabel Catalina també tenia molt clar, abans de conèixer el resultat, perquè Marc Andorell es mereixia guanyar l'Ope Fest.
Bueno, hauria de guanyar perquè és un noi jove, porta molts anys dedicat a la música i perquè té una cançó superxula que parla de Ridaura. Bueno, les últimes hores han sigut que per WhatsApp tothom nerviós, que li donava sort amb el Marc. Aquí al poble doncs ens hem reunit aquí per donar-li suport també.
La votació popular va donar la victòria d'aquest dissabte a Marc Andorell, un gran suport que es va fer visible a través de pancartes al centre cívic de Ridaura i també de samarretes que van lluir els afortunats que van veure l'actuació del Riudarenc en directe des de Cardedeu. La Deixo Caure es va proclamar guanyadora de l'Ope Fest, un tema de la terra que la pròpia terra, en aquest cas Ridaura, va rebre amb un orgull immens.
A Taife ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Taife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes en actualitat arreu de la comarca de la Garrotxa. Sant Jaume de Llierca centra les inversions d'aquest 2025 en substituir canonades velles i reformar el barri vell. L'Ajuntament invertirà prop de 100.000 euros en fer millores a la xarxa d'aigua i uns 500.000 per reformar el barri vell en tres fases. També volen posar en funcionament el CAP, el nou espai del centre social.
L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca té previst fer noves millores a la xarxa d'aigua del poble. Durant els pròxims mesos es centraran a substituir canonades dels carrers Garrotxa i Santiago Rossinyol. En parla Jordi Cargol, alcalde de Sant Jaume de Llierca.
Està dins el pressupost del 2025, a través d'una subvenció de l'ACA que hem aconseguit doncs, una quantitat important de diners, doncs, acabarem de fer la substitució dels dos carrers importants del centre del poble, que encara la tuberia és en fibrociment. I per tant, és necessari haver de canviar i haver d'invertir aquests diners. És una obra que puja més de 100.000 euros, que invertirem doncs, a principis d'aquest primer semestre d'aquest 2025.
L'altra gran inversió que farà l'Ajuntament per aquest 2025 serà la reforma del barri vell. L'obra s'executarà en tres fases i costarà prop de 500.000 euros. Les primeres actuacions que es faran seran la renovació de voreres, millores en accessibilitat, millora del sanejament i de l'asfalt. La idea és que després de les obres el carrer sigui peatonal.
La principal inversió, i ens hem de centrar molt i fer-ho des del minut zero, que dic jo, és la reforma del barri vell. Fa molts anys que no s'ha invertit diners al barri vell. En aquest sentit, doncs, vam encarregar ja a començaments de l'any passat doncs, el projecte executiu per tirar endavant la reforma. Ja el tenim lliurat a l'Ajuntament. Ara hem de fer l'aprovació d'aquest projecte, que és un tràmit totalment administratiu i burocràtic. I a principis de l'any també d'aquest 2025 licitar ja les obres de la primera fase, que passarà, serà la part, diguéssim, la part més alta del barri, la part, diguéssim, més del nord, doncs invertíem en les obres d'aquest barri.
Durant el 2025, l'Ajuntament de Sant Jaume també té previst completar el centre cívic i adequar-hi el centre d'atenció primària, posar plaques solars a l'escola, fer millores en l'enllumenat del barri de Bosch d'en Puig i fer un nou aparcament públic.
A Olot, 40.000 persones han passat per l'Espai Cràter durant el 2024. Els responsables de l'equipament asseguren que són unes bones xifres i que se situen en la primera divisió arreu de Catalunya. El Cràter 360 i el videomapping han estat dos dels atractius que han fet que enguany encara més escoles hagin anat a fer-hi visites guiades. Des de l'Ajuntament d'Olot diuen que aquest equipament està superant les expectatives prèvies.
L'Espai Cràter ha tancat el 2024 amb 40.000 visitants. Majoritàriament han estat persones vingudes de Catalunya i d'arreu de l'estat espanyol, però responsables també destaquen el 10% de persones vingudes d'altres països, sobretot de França. Pel que fa a visites escolars, l'any passat van passar per l'equipament més de 12.000 alumnes, un 2% més respecte a l'any anterior, i un 33% de les escoles que hi ha anat enguany eren de la Garrotxa i la resta de fora. Segons el director d'Espai Cràter, Xavi Cullell, l'equipament s'ha consolidat i s'ha convertit en un referent a nivell català.
Ens convertim en un referent turístic a Catalunya. Avui estava mirant les dades dels museus de les últimes que han publicat i recordem que hi ha dades interessants. Fundació Antoni Tàpies, 30.000 visitants usuaris l'any, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, 39.000, i el Museu Frederic Marès, uns 50.000. A Barcelona, capitals de província, i per tant l'Espai Cràter amb més de 40.000 anuals vol dir que ja estem jugant sens dubte a primera. No estem a la Champions, està el Barça, la Sagrada Família, però estem a primera, sens dubte.
En tot el 2024 s'han fet 161 visites guiades a Espai Cràter i 1.058 activitats. 693 activitats van ser educatives. Destaquen l'atractiu de dos elements com són el videomapping i la nova experiència Cràter 360, les quals ara pretenen anar reforçant i renovant.
La inversió que s'ha fet en aquesta nova acció està totalment justificada. A nosaltres, amb la percepció que tenim, jo crec que ha tancat un cercle que era necessari a nivell d'experiència expositiva i el que ara pertoca fer amb aquesta informació que tenim és seguir treballant per aconseguir subvencions o finançaments per desenvolupar aquestes experiències immersives que s'ha de dir que ja hi estem treballant.
Un fet que constata la consolidació és que una part important de persones que van a Espai Cràter i tornen, ja siguin els alumnes d'escoles que després hi van amb les famílies o les mateixes famílies. Des de l'Ajuntament d'Olot asseguren que l'equipament ajuda a portar més visitants a la ciutat i arreu de la comarca. En parla Estanis Baireda, regidor de promoció de la ciutat.
Està superant les expectatives que teníem en quant a nombre de visitants, d'activitats, d'escolars, de presència de persones que venen a veure l'Espai Cràter i llavors doncs, es queden a la ciutat o a la comarca per gaudir també dels altres actius i per tant molt contents de tot el funcionament que està tinguent aquest equipament.
Responsables de l'equipament i l'Ajuntament d'Olot destaquen la bona valoració que fan els visitants i les escoles del contingut que s'ofereix. A nivell educatiu té una valoració de 9,7 sobre 10. Des de la seva obertura, Espai Cràter comptabilitza una mica més de 132.000 visitants.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Abans dels esports, des d'aquest mes de gener, la Unió Europea imposa als estats una nova llei de reciclatge del tèxtil. A partir d'ara, la normativa estableix que la gestió d'aquest residu s'haurà de realitzar de manera separada de la resta de xalles municipals i cada consistori podrà escollir el seu propi sistema de recollida. A Catalunya, actualment, només es recicla el 13% de les 145.000 tones de residus tèxtils que generen. Ens en dona tots els detalls la Natàlia Moreno.
Els informes de la Conferència de l'ONU sobre el comerç i desenvolupament consideren la moda com la segona indústria més contaminant a nivell mundial, especialment la coneguda com fast fashion, ja que produeix més emissions de carboni que tots els vols i enviaments marítims internacionals junts. A partir de l'1 de gener, la recollida de residus tèxtils és obligatòria a tots els països de la Unió Europea, que precisament genera 12,6 milions de tones a l'any per impulsar l'economia circular. A Catalunya, prop del 90% de la roba acaba al contenidor gris o a la incineradora. Pilar Chiva, directora d'Economia Circular a l'Agència de Residus de Catalunya, explica com s'aplicarà la normativa.
Les recollides domiciliàries que existeixen en alguns municipis en què et venen a buscar el residu tèxtil a casa, recollides puntuals perquè el residu tèxtil té la particularitat de que no genera durant tot l'any habitualment, no? Sinó molt sovint és quan fem el canvi d'armari, no? I també les recollides privades, vull dir, això és una cosa que vindrà també, la normativa obligarà a les botigues que venen roba a recollir residus de roba.
A Catalunya, on cada persona genera en un any uns 22 quilos de residus tèxtils, ja existeix el Pacte per la Moda Circular, un acord voluntari en què col·laboren 120 entitats públiques i privades i que vol assolir el 30% de la recollida selectiva. Chiva defensa un canvi de model i aposta per la prevenció per tal de millorar les xifres de reciclatge tèxtil.
Reflexionar sobre com consumim la roba. Consumir menys, consumir millor i consumir de roba de segona mà, perquè el model que tenim ara és absolutament insostenible.
La nova llei obligarà els municipis a contractar un servei que ara, en molts casos, està cedit a entitats d'inserció social. Cada municipi podrà optar pel sistema de recollida dels residus tèxtils que més el convingui. Tot plegat per assolir l'objectiu que marca la nova normativa, recollir 4 quilos i mig de roba per persona, una xifra que supera els 2 quilos i mig que s'havien de recollir fins ara.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radioolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radioolot.cat, el teu referent.
La Unió Esportiva Olot comença la segona volta amb el peu esquerre. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
Thank you. Els olotins van perdre aquest diumenge a la tarda a casa contra el València Mestalla per culpa d'un gol matiner de Warren Madrigal a la sortida d'un córner. L'equip de Pedro Dolera continua a un punt de la permanència. Qui ens ho va explicar tot plegat en directe a Ràdio Olot és el nostre company David Planella.
La segona volta ha començat com va començar la primera, amb una derrota per la mínima contra el València Mestalla. El filial valencianista es va endur els 3 punts de l'estadi municipal gràcies a un gol molt matiner que la Unió Esportiva Olot no va poder neutralitzar. El tècnic dels olotins és Pedro Dolera.
Torna a avançar el rival molt ràpid, amb una jugada d'estratègia en contra i ja s'arrama en contra, no? I ja es fa difícil. Però bueno, l'equip penso que la primera part ha mostrat un bon to. A la segona sí que ens hem precipitat més i hem estat, diguéssim, més imprecisos. I s'han tancat molt bé per dintre i bueno, al final l'únic que esperava era la segona contra. És una pena perquè penso que l'equip ha fet més del que finalment ha aconseguit, no?
El València Mestalla va obrir la llauna al minut 5 amb una centrada de corna prolongada al segon pal que Warren Madrigal va rematar tot sol. En el primer quart d'hora de joc, Pol Ballester, que ahir va recuperar la titularitat a la porteria, va salvar el 0-2 en aturar dues bones ocasions d'Ali Fedali de Cerdà. I a la recta final de la primera meitat, el partit va fer baixada cap a la porteria del Mestalla. L'Olot va buscar el gol amb xuts de Marc Mas, de Salvans i de Chema Moreno, però sempre va topar amb el porter Nil Ruiz o amb la seva pròpia falta d'efectivitat, un mal ja endèmic.
Bueno, al final això és el que hi ha. Vull dir, si ha passat tantes vegades és perquè no estem fins. Hem de seguir treballant-ho i hem de seguir donant-los confiança perquè vegin la porteria molt més gran del que és en comptes de veure la petita, no?
A la segona part, l'Olot va tenir més possessió que en la primera, però no va trobar el camí de l'empat. Va crear molt poques ocasions de gol. El capità Pedro del Campo, especialment crític i autocrític, demana més a tot l'equip, no només en els partits, sinó també en els entrenaments.
No hem estat precisos, crec que estem lluny de la nostra millor versió, per ser més clar, i crec que la categoria i la situació és més exigent del que ens pensem, i per tant crec que hem de confiar en la feina, però ser més rigorosos amb els entrenaments per millorar i augmentar l'estat de forma, tant individualment com col·lectivament, perquè hem de millorar, perquè si no, no ens dona i s'està demostrant. Crec que necessitem més dedicació, crec que necessitem més hores, més qualitat.
Amb la derrota 0-1 contra el València Mestalla, l'Olot desaprofita l'oportunitat d'avançar 4 posicions i de col·locar-se en zona de permanència. Ara empat amb l'Eivissa i per gol a vera general ocupa el primer lloc de descens directe a tercera divisió. Això sí, continua a un punt de la permanència i diumenge que ve, a les 12 del migdia, jugarà al camp d'un rival directe que té 3 punts més, el Torrent Valencià.
En hoquei patins, tampoc victòria, però sí un empat. El de l'hoquei Olot a la pista del Palafrugell en l'estrena de la competició oficial del 2025. El conjunt olotí va igualar un 2-0 gràcies a un doblet del capità, Aníbal Mangas. L'equip de Ràfols i Piera no va fer un partit brillant, especialment a la primera meitat, condicionada per el gol matiner de Gerard Pujol. A la represa, millor imatge olotina i capacitat de reacció, empatant el partit gràcies a 2 contraatacs. Amb aquest punt, l'hoquei Olot en suma 18 i és a 3 punts de les places d'ascens. Primer partit del 2025 de l'hoquei Olot aquest diumenge a la tarda a Palafrugell. El conjunt olotí tornava de l'aturada nadalenca després de sumar una sèrie de 5 partits consecutius sense perdre i mostrant un gran nivell de joc per situar-se a la part alta del grup sud de l'hoquei plata. L'estrena de l'any nou, però, no va començar del tot bé. Al minut 2, Gerard Pujol ja avançava els palafrugellencs en pràcticament la primera ocasió clara del partit. Els olotins tornaven a començar un duel amb el marcador en contra que es podria haver igualat just un minut després. Marc Prat va tenir una falta directa que no va poder transformar ni a la primera ni tampoc en els rebuts del porter on la bola va anar al ferro. Durant la resta de primera part, no res més destacable, amb un hoquei Olot que no trobava la tecla per igualar el resultat. El tècnic de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
En general n'hem fet un gran partit. Crec que el tram final de partit sí que hem estat més intensos, més el que volíem, però la veritat és que al principi la primera part no ha acabat de ser bona, no, ells en aquesta intensitat, en aquests duels dividits ens superaven, i crec que l'hem deixat perdre una mica, no, aquesta primera part.
A la represa, canvi de tendència i molt més ritme que en els primers 25 minuts. Tot i així, el Palafrugell va ser capaç d'ampliar distàncies gràcies al gol de Tim Borrell, que va superar pel primer pal a Raurell. 2-0 i quedaven 15 minuts, que van ser els millors de l'hoquei Olot. Tot i que David Carles no va transformar la falta directa, just després del 2-0, Aniol Mangas es va encarregar de pispar una bola a mitja pista i marcar el 2-1. Precisament el capità va ser protagonista just després del primer gol i també va anotar el 2-2 assistit per Ferran Sacrés. Precisament Mangas parlava així de l'empat del seu equip al final del partit.
No ens ha sortit un bon partit, segurament aquest peron ha afectat de Nadal, però bueno, un puntet que també se'ns podria haver escapat, però al final també una llàstima. Crec que els àrbitres han fet molt bon partit, però no s'entén gaire que ens pidin una blava, després passa el mateix i no pidin, però bueno, jo crec que ens hem de quedar que no hem fet un bon partit.
Tot i buscar el gol de la victòria, no es va moure el marcador en un final marcat per les decisions arbitrals. A falta d'un minut pel final, van ensenyar targeta blava a Damgossinyé, tot i no xiular la falta en primera instància, i Raurell va haver de posar-se novament al mono de treball per aturar el penal. I a 3 segons pel final, papers canviats. Marc Prat va rebre un cop a la mà que els àrbitres en aquest cas no van assenyalar i que va provocar les protestes de jugadors i cos tècnic per part olotina. Un punt per banda i l'Hoquei Olot ja en suma 18, segueix a la part alta de la classificació i se situa a 3 punts tant del líder com del segon classificat. Dissabte vinent a les 4 de la tarda, últim partit de la primera volta davant el Club Patí Alcobendas a la Josep Jou. I en tenis taula també no bones notícies. Derrota al Club Tenis Taula Olot, que va obrir l'any amb aquesta derrota justíssima al País Basc. L'Irulikia Enea, que va guanyar el partit per 4-2, va ser més consistent, sobretot en els partits llargs. L'Olot ara continua a la 7a posició i es desplaçarà fins a Alacant a la pròxima jornada.
Amb un 3-2 en el marcador, Arnau Pons va tenir a les seves mans la possibilitat de forçar l'empat en un fatídic últim joc contra Dani Palacios. L'extremeny va ser més sòlid que el català, l'Olot va perdre 11-9 i va consumar la primera derrota del 2025 en territori basc. El Club Tenis Taula Olot ha començat l'any amb el peu esquerre. No va fer un mal partit al centre de tecnificació Sònia Chazarreta, però no va saber gestionar els sets llargs i aquesta va ser una de les claus que va impedir puntuar. El portuguès Diogo Pinho va fer suar, Gerri Cabeitia de valent, però es va quedar a les portes amb un últim joc igualadíssim que va perdre per 15-13. Després de 5 intensos jocs va arribar Provost, que amb molta contundència va vèncer fàcil Palacios. El torn d'Arnau Pons va arribar, però no va tenir res a fer contra la força de Sandecki. Amb el 2-1 a l'electrònic, Provost va tornar a agafar les regnes per superar Gerri Cabeitia en 4 simples jocs. Pinho va perdre el seu últim partit davant Sandecki i la resta ja és història. Derrota per 4-2 del Club Tenis Taula Olot a la pista de l'Irun, que demostra que l'equip haurà de lluitar de valent si realment vol acabar la Superdivisió en posicions de privilegi aquesta temporada. L'Olot repetirà com a visitant aquest dissabte a la pista de l'Alacant, una de les grans sorpreses d'aquesta campanya.
I avui a la contraportada, recollida solidària de joguines de la mà de Creu Roja Garrotxa. I és que l'entitat ha repartit joguines a 133 infants a la comarca. Una de les tècniques de Creu Roja Garrotxa, Marta Puigvert, ha explicat a aquests micròfons que la campanya d'aquest any ha superat les expectatives i esperen poder arribar a moltes més famílies de cara al proper Nadal. Ens ho explica tot plegat l'Aniol Puigvert.
S'acaba el Nadal i és època de fer balanços. Des de Creu Roja Garrotxa fa temps que impulsen una campanya nadalenca amb l'objectiu que cap infant des del 0 fins als 12 anys es quedi sense cap joguina durant aquestes festes. Enguany la valoració des de l'entitat és més que positiva, ja que han pogut arribar a repartir joguines a més de 70 famílies, que suposa uns 133 infants. La tècnica de Creu Roja Garrotxa, impulsora de la campanya, explica que aquest any hi ha hagut més col·laboració per part dels garrotxins i garrotxines.
Tot i que aquest any s'hi ha afegit alguna entitat més, llavors estem superagraïts a tothom, tant a nivell particular com a d'entitats com a empresarial, perquè si sense ells la campanya no seria possible.
A més, durant la campanya també s'han pogut repartir joguines de més per als infants, amb una recollida que es va dur a terme durant alguns dies en alguns establiments de la ciutat. Després de poder-ne aconseguir més, es va crear un supermercat de joguines que les famílies van poder venir a escollir, segons un sistema de puntuació que s'ha creat des de Creu Roja Garrotxa juntament amb el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Puigvert explica quin és el funcionament d'aquest sistema.
Segons les característiques familiars, s'atribueixen uns punts a cada família. Per nombre de fills, per si és família nombrosa, per si és monoparental, s'estableix un sistema de puntuació. Llavors ells vinen aquí i amb aquests punts poden bescanviar per joguines. Hi ha joguines de 2 punts, de 4 i de 8 punts. I així també són els pares, no? Fem que aquesta campanya sigui més significativa i que els pares puguin també triar quines joguines volen pels seus fills.
Tot i que és important que durant el Nadal els més petits puguin tenir els seus regals, independentment de la situació familiar, des de l'entitat Garrotxina van organitzar una sessió de sensibilització per parlar sobre la importància de transmetre valors a través dels jocs. L'objectiu de Creu Roja Garrotxa és que aquesta campanya es pugui seguir organitzant any rere any i que cap infant de la comarca es quedi sense el seu regal.
Amb aquesta iniciativa social i de vital importància a casa nostra de la mà de Creu Roja Garrotxa, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 13 de gener de 2025. Ara us deixem de seguida d'aquí uns minuts amb el primer tercer temps del 2025, amb l'actualitat esportiva d'arreu de la comarca de la Garrotxa. Com sempre, més informació a l'antena de Ràdio Lot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.